Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
On? 11 i 9 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, i com indica la sintonia, ens disposem a parlar de cinema. Cinema amb Àngel Comas.
Hola, què tal?
Què tal?
Què tal? Com esteu?
Amb ell hem parlat de cinema, de futbol, de... Bueno, de fet, parlem
del
de moltes
cinema,
coses.
Del cinema, futbol no n'hem parlat, per això.
No, i hi ha unes quantes pel·lícules.
Sí?
No?
No,
això... Sí.
Hi ha algunes que surt del futbol, però... Què vols
Mira,
que digui?
D'espanyoles, jo ara així, ràpid i corrents, recordo un parell. Sí, aquesta zona,
molt
amb el Tejero. Sí, vale, però estem parlant de pel·lícules. I després aquesta de Baje, que Baje Dios y lo vea, aquesta de la colla de...
No, aquesta no l'he vista.
D'un monestir, sí.
Jo tinc una teoria, que el futbol... El públic de gustador de futbol té unes limitacions en quant a el que vol trobar amb una pel·lícula o amb un llibre. Fixa-t'hi que els llibres de futbol, per exemple, són biogràfics i les pel·lícules de futbol són comèdies i no s'enfonsa en el tema del futbol.
Sí, no profunditza,
Sí, com a fet històric, per exemple, com a fet social, no. Bueno... Jo no en veig de futbol. Evasión y Victoria va ser una de les que em va agradar.
Evasión y Victoria, aquesta és una altra.
Aquesta estava bastant bé, però el futbol era marginal, perquè en definitiva jugaven a futbol i jugava molt bé. L'Estalone feia de porter, oi?
Ara no me'n recordo, jugava de porter l'Estalone?
Sí, em sembla que sí. No, o era el Michael Caine, no me'n recordo ara. Però la pel·lícula estava força bé, però el futbol era complementari.
Sí. Però vaja, ja hem trobat la relació, has vist?
No, però hi ha poca. L'esport, els únics que ho fan bastant bé per la cosa comercial són els americans, amb les pel·lícules sobre béisbol o el futbol americà, però llavors, o la boxa, per exemple, tota la sèrie Rocky o això,
sí,
però clar, són molt comercials.
O a Million Dollar Baby.
Sí, també aquesta.
Sí.
Veus? Bé. Esport i cinema, en tot cas.
Esport i cinema, vale.
Anem per les estrenes, que de fet cada setmana és més raquític el nivell de les pel·lícules i la quantitat d'estrenes, perquè ens hem quedat amb una estrena aquest cap de setmana.
Però que no et sentin les de la Disney, que no et sentin les de la Disney, que diguis que diguis que Han Solo és raquític.
Home! Sí, ens hem quedat amb una estrena. Àlex.
Doncs sí, a Sant Cugat aquest cap de setmana, avui divendres, només hi ha una estrena que es podrà veure a Yelmo i Cinesa, que com dèieu és Han Solo, una història de Star Wars.
Tu buscas algo. ¿Es venganza? ¿Dinero? ¿O es otra cosa? Te veo bien. Puede que demasiado informal, pero bien.
Me han hablado de un trabajo. Un gángster de los gordos está reuniendo a un equipo.
Sé conducir. Y sé pilotar. Llevo mucho tiempo esperando una oportunidad así. Què te parece?
Han Solo, pel·lícula dirigida per Ron Howard, i al repartiment tenim com a Han Solo Aldren Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover i Woody Harrelson, entre d'altres. La pel·lícula és una prequela de la saga de Star Wars, a la qual es coneixeran els primers passos que va fer el personatge Han Solo des de jove fins que es va convertir en l'antiheroi que vam veure a Una nova esperança abans de trobar-se amb Luke Skywalker i Obi-Wan Kenobi, uns clàssics de Star Wars. Les crítiques, però, no el deixen molt bé, Àngel. Primer et donem pas a tu. Digues,
bueno, doncs jo penso que aquí, per parlar d'aquesta pel·lícula, ens hem de remuntar uns anys enrere, no masses, el 2006, em sembla que és, en què la Disney es va quedar Lucasfilm, que era, jo ho he comentat diverses vegades, això, que era la que la productora, a través del George Lucas, el seu iniciador, que va iniciar tota la saga de l'Star Wars. Llavors, clar, això ja és, bueno... És una cosa que jo ja qualificaria d'una operació comercial tipus, no sé, el Cort Inglés...
Això de munyir la vaca fins a l'extenuació...
Sí, sí, perquè primer van fer una saga de tres pel·lícules. Bé, d'acord, una altra saga de tres. Que, i anaven prequeles, seqüeles...
Sí, però això... Cosa.
I ara ja fan el que es diuen l'spin-off. L'spin-off, que és que fa un personatge... o una situació, i llavors fer-la que tingui vida pròpia, no? Ara li ha tocat, després de Rogue One, li ha tocat el Han Solo. I llavors què fan? Fan la biografia del Han Solo. I ara ja pues, tenim un altre, ja el 2020 sortirà un altre, dins d'aquesta línia, l'Obi-Wan Kenobi. I llavors, clar... Doncs veus que tot això és simplement comercial i l'únic que fan és per alimentar una sèrie de... una mitologia, una sèrie de coses per als seus fans, perquè comprin objectes, perquè facin exposicions, perquè facin coses d'aquest estil. Llavors, clar, tu no te les pots prendre seriosament aquestes pel·lícules. Aquesta, com que és els anys joves del Han Solo, que recordem el seu iniciador era el Harrison Ford, ara és una pel·lícula juvenil. És una pel·lícula juvenil perquè busquen un altre tipus de públic. Al quedar-se la Disney, la Lucasfilm, les pel·lícules han de ser més familiars. La Disney és una empresa que fa seus negocis. És la més important del món, eh? No fumem. Recentment es va quedar la Fox. És a dir, llavors què fa? Pues fa pel·lícules per tota la família, que és el seu, no? I llavors aquesta és una d'elles. Jo no li donaria molta més importància que aquesta, no?
Però no, és una manera de malbaratar una mica la bona feina o l'èxit que ha tingut un producte, quan ja el vols estirar com un xiclet i fas coses,
clar,
com aquestes.
Tu i jo parlem artísticament, però la cosa no va així.
Però i comercialment resulten?
Sí.
Perquè,
sí.
A veure, ara mateix...
El Rock One, per exemple, sí, va ser...
Tenen molt ganxo, jo crec que aquests noms, sí. No? El nom de Star Wars lliga molt a...
Lliga molt, sí. Jo penso que sí. Sí que resulta, sí, comercialment.
Val, doncs així...
Les recaptacions, que bé, no t'ho pots imaginar.
Doncs així, tu te'n recordes? Hi havia un programa que es deia Todo por la pasta?
Sí.
Pues això és.
Sí, jo... No, jo penso que això artísticament és dolent. Per què? Perquè, per exemple, aquesta pel·lícula acapararà unes pantalles, unes quotes d'assistència d'espectadors que les trauran d'altres pel·lícules més serioses i més interessants. Però, bueno, això és un negoci. No, jo quan la gent diu que el cinema és un art, em faig un fart de riure. El cinema és un art a vegades.
Pues jo ho considero.
Sí,
jo ho considero.
Però aquesta pel·lícula no la pots considerar dintre.
No. Però jo, dins de la definició de cinema, per mi el cinema és un art.
No, jo penso que això passa de la història.
Però l'art és un negoci també, no? Una mica.
El sistema, en el context actual, en què, per exemple, les sèries televisives importants ja estan acaparant, ja estan agafant el relleu al cinema, jo penso que no és un art sempre. És un art a vegades. Alguna de les pel·lícules que comentarem avui, segurament... podem considerar-les com art. Ara, pel·lícules comercials, que són les que va veure la gent majoritàriament, aquestes no són cap art.
És veritat, tens raó. No sempre són un art.
Això.
Però com a concepte general, jo, per mi, com a definició, el cinema, després hi ha excepcions, cert. No tot, de vegades hi ha unes bírries, unes coses...
No, però el fet que sigui art no es tracta que estigui bé o malament la pel·lícula, és el concepte. Mm. Tu pots pintar un quadre,
sí.
I a mi és una porqueria, però no deixa ser un art. No, sí. La pel·lícula passa exactament igual. Però, esclar, jo acceptar que el cinema sigui un art així, per tot, jo no ho accepto.
Bueno... Va, què diuen les crítiques?
Doncs sí, les crítiques van una mica a la línia del que deies, Àngel, no són molt favorables i sobretot es fixen i reparteixen una mica de pals al protagonista Han Solo, que no és Harrison Ford, és Alden Ehrenreich. Llegim dues, per exemple.
Deixa't dir-te una cosa abans d'això. Aquest home, que és un actor jove, va fer un càsting entre 2.500 actors i aquest va sortir escollit.
Doncs rep pals, eh? Sí, sí, sí. Per exemple, el diari El País, per mitjà de Gregorio Belinchón, escriu: Ron Howard no és capaç de darle vida a una pel·lícula que cojea desde la misma elección de su protagonista. Tras un arranque moroso entretiene. Sin embargo, falta chispa. Un altre també del País, en aquest cas, que Carlos Boyero, que fins i tot és més taxatiu, diu: Todo es mecánico, rutinario y aparatoso. No existe en ella ni una pizca de alma, de sentido de la aventura o de emoción. I diu: Alden Ehrenreich no da la talla por mucho que se esfuerce el chaval.
Tu creus que un actor amb aquest nom pot triomfar?
Sembla alemany, no, el cognom, o què?
És difícil, dir el nom.
Home, el nom no és el cognom.
Alden què?
Ehrenreich. És alemany, crec, el Reich, una mica així.
Sí, el tercer Reich. Sí, sí.
Qui se'n recordarà del cognom?
No sé, si el tio està bo o així.
Bo. Doncs sí, doncs en aquest sentit moltes crítiques, però és el que dèiem, no, Àngel? Potser lligarà molt per el nom de Star Wars i potser la gent sortirà decepcionada del cinema.
Sí, jo volia consignar una cosa sobre el director. El director és un home que té 60 i tants anys i es diu Ron Howard. Aquest home és un clàssic comercial del cinema dels 70-80 i ha fet, per exemple, pel·lícules com Apollo 13, per dir alguna cosa. Ha fet pel·lícules com Splash. És un director tot terreny. Llavors jo em pregunto, fan una pel·lícula juvenil i posen un director que diríem que és a la tercera edat. Jo no ho entenc.
Ja, la perspectiva no, potser, pot una mica...
I si potser vol recuperar els clàssics, no? Una mica d'aquesta melancolia, no?, cinematogràfica, d'agafar els clàssics dels tics de Star Wars que va lligar tant, no ho sé.
Sí, però aquest no tenia res que veure amb l'Star Wars. Jo saps el que penso? Jo saps el que penso? Que aquest home és un home segur, que no és un autor, que en aquesta pel·lícula, i que el verdader autor és el que fa els efectes especials, perquè clar...
Clar, perquè George Lucas no...
No, el George Lucas, aquí és productor executiu, clar, únicament. No. El George Lucas sí que era un tio, era, ara no sé com és ja.
Sí, sí, sí.
Us sembla que proposem altres estrenes que es
proposem,
poden...
de Barcelona.
De Barcelona.
Eh? Vale.
Sí.
Si passem a les estrenes de Barcelona, que no a Sant Cugat, recordem, la primera és Sweet Country. Mary March. It's taken over North Creek Station. I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me. Where'd you get your black stock from? Oh, no. We're all equal here. All equal in the eyes of the Lord. Pel·lícula dirigida per Warwick Thornton i entre el repartiment entre els actors tenim a Sam Neill, Tremaine Dolan, Brian Brown o Hamilton Morris, entre d'altres. De què tracta la pel·lícula? Doncs bé, un aborigen australià és acusat d'haver mort un home blanc i escapa a través del paisatge en el que es manifesta com un western. Està inspirada en una història real.
Aquesta sí que podríem considerar que està, és un art, el cinema és un art. És una gran pel·lícula, és una pel·lícula australiana. Una pel·lícula australiana i els australians, aquí no veiem cinema australià, és un cinema que està influenciat molt pel cinema britànic i pel cinema nord-americà, veritat que a mi. Aquesta és una pel·lícula molt cruel que explica aquesta odissea d'aquest negre, no, d'aquest aborigen més que negre, que ha matat a un blanc i aleshores explica la crueltat de la colonització britànica. És una pel·lícula realment molt, per mi, molt important, que està feta amb molta meticulositat i amb molt rigor per explicar això, perquè, és clar, un aborigen que està vivint a la seva terra no pot viure a la seva terra, està sent expoliat. Tot això surt a la pel·lícula. Per mi és una gran pel·lícula que val la pena veure-la. Jo, si puc, la portaré al cinema d'autor.
Ah, gràcies. Gràcies. Anem a la resta de crítiques, altres doncs sí, crítiques, no?
En aquest cas, les crítiques són més positives que a Han Solo. Per exemple, El Mundo diu: una bellíssima i angustiosa aproximación a los precipicios de un país inconmensurable, casi tan extenso como el alma es profunda. Això ho diu Luis Martínez al Mundo. Més, també al Mundo, en aquest cas, Francisco Marinero: la odisea se sigue con interés porque escenarios y protagonistas dan sensación de autenticidad, pero se echan falta más descripción del tiempo transcurrido, indispensable para la justa comprensión de la historia.
Bé, és una opinió. Jo penso que és un apartat de tot això, que és una pel·lícula molt dura, en què es mostra com, en aquella època, l'any 1929, després no sé si ha millorat o no, la vida humana d'un aborigen no tenia cap valor.
Mm-hmm. Per reflexionar.
Sí.
Sí, sí, no és una pel·lícula per anar a passar l'estona.
Doncs seguim amb més pel·lícules també estrenades a Barcelona. En aquest cas es tracta de Corporate.
cumplido los 45 y está en el momento álgido de su carrera. ¿Dónde se ve dentro de 10 años?
Buenos días.
Buenos días.
Me gustaría que hiciésemos otra evaluación de comportamiento.
¿Otra evaluación?
¿Cuándo verás a Dalma? Ahora no. Dile que espere al mes que viene.
Ya se lo he dicho y pide una explicación.
¿Qué le he hecho para que me trate como a una mierda?
Eres la mejor. Lo harás bien. Adelante.
Se había separado. Podía sufrir depresión.
Didier Dalma se suïcidó aquí.
Corporate, pel·lícula dirigida per Nicholas Sihlhol, tracta sobre Emil, que ha estat contractada pel seu superior, Stefan Froncar, com a cap de recursos humans d'una multinacional. Li encarreguen que estableixi mecanismes perquè els treballadors renuncin a la seva feina i així no es comptin com a acomiadaments. El suïcidi d'un empleat desencadena una crisi a l'empresa.
Aquesta pel·lícula, el director és òpera prima, era guionista abans, i aquesta pel·lícula està, diu el director, inspirada, no sé si recordeu que fa uns 5 o 6 anys a France Telecom van detectar que s'havien suïcidat 60 empleats per culpa de les seves reorganitzacions internes. És una pel·lícula també molt dura, molt dura, en un altre sentit, evidentment, que posa de manifest la crueltat de les grans multinacionals respecte al ser humà. En lloc de recursos humans, els diuen recursos inhumans. I aleshores, és una pel·lícula que per mi té... No està acabada de redonir, perquè no és suficient valenta, perquè llavors, per mi...
Per què? Què li falta de valentia?
Pues la pel·lícula planteja la consciència d'aquesta dona que té que acomiadar a la gent, bueno, sense acomiadar-la, té que convèncer la gent que pleguin sense acomiadar-se i que es troba amb un suïcidi. I llavors és la cosa moral. A mi, per mi, la valentia de la pel·lícula hagués estat anar fins a les últimes conseqüències en quant a que a la pel·lícula, l'Estat, en forma d'una inspectora de treball, és la que sembla que vagi a arreglar totes les coses. Clar que França és diferent, ja sé que França no és Espanya, però jo no m'acabo de creure massa de que l'Estat pugui arreglar una cosa d'aquestes que forma part ja de l'ètica i la moral d'aquest neocapitalisme que tenim. Ara, és una pel·lícula molt interessant, i sobretot perquè té una protagonista que porta tot el pes de la pel·lícula, que es diu Céline Sellet, que és una dona molt atractiva, però no ho dic per això, sinó que ho fa molt bé. És una pel·lícula que, en aquest cas, aquesta dona, doncs, recorda a grans clàssiques del cinema francès, grans actrius, i ella dona una sensació de convicció del treball que està fent, d'aquest dilema moral que té per tenir que fumar fora la gent.
Mm-hmm. És una pel·lícula francesa.
Francesa, sí.
Sí, sobre aquesta pel·lícula, Corporate, el diari El Mundo la puntua amb un 3 sobre 5, en aquest cas Alberto Bermejo, i diu, intranquilizador retrato del mundo en que vivimos contado en clave de thriller. És això, no?
Bueno, això és molt, molt relatiu. Jo no penso que estigui en plan de thriller, però és igual.
Però sí que és un retrat. Un retrat de la situació que es viuen...
Això segur, la situació de moltes empreses segur que ho és.
Uh-huh. Anem per una altra, i em sembla que aquesta m'agradarà.
En aquest cas es diu El doctor de la felicidad.
¡Es él!
¿Qué tiene él que no tengamos nosotros?
Es aristócrata.
Es guapo, es muy guapo. ¿No me lo habías dicho?
¿Decirte qué?
Pues que es...
¿Qué es qué?
Sí. Muy alto.
Este es su pueblo, doctor.
¿Y la población es pobre?
Al contrario, acomodada y rica.
Mi querido colega ha desperdiciado una situación magnífica. Debería haberse marchado cubierto de oro.
¿Los habitantes de Saint-Maurice gozan de buena salud?
Las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado.
El doctor Nock hace saber que ofrecerá consultas enteramente gratuitas todos los martes.
Hacerlo gratuitamente oculta algo y no es normal.
Soy médico y como tal me debo a...
El doctor de la felicidad, pel·lícula dirigida per Lorraine Levy, tracta d'una adaptació de l'obra de teatre Nock o el triomf de la medicina, protagonitzada per Omak Sihanouk. Un estafador penedit es converteix en merge i en metge i acaba a un poble de Sant Maurís per aplicar un nou mètode per fer-se ric. En aquest cas és fer creure a la gent sana que en realitat estan malalts i no ho saben.
És curiós aquesta pel·lícula, voldria començar amb una cosa, perquè la pel·lícula està basada en la... Millor dit, el títol de la pel·lícula original és Nock. I aleshores, quan es passa la pel·lícula, surt tots els títols de crèdit i surt Nock. I el nom de el doctor de la felicitat no surt. És a dir, que el nom del doctor de la felicitat només està en tots els pasquins de tota la publicitat. Però a dins de la pel·lícula es diu Nock. És curiós, eh? Bueno, la pel·lícula és una pel·lícula que està feta en honor de l'Omar Sy, que és aquell home d'intocable, aquell negre...
Suposo
que
és un...
Que ho fa molt bé, ho fa molt bé.
Que és un home que ho fa molt bé i té molt carisma. És un home que, a més, que està molt bé físicament, perquè és un home alt...
Fort, sí.
És un armari,
vaja. És un armari, sí.
Això que dius tu. I ara, la pel·lícula té... aquestes concessions que es fan quan es fa de cara amb un protagonista i aquest tipus de cinema francès que sembla que vulgui dir algo important, com podia ser en aquest cas una crítica del César Ric, creient que la gent doncs, no està malalta, i aleshores tot això desemboca en moltes concessions a les quals s'afegeix una mica de llagrimeta també perquè li dongui una sensació de més emotivitat.
Però això que explica la història, ara ens ho deia l'Àlex, que es tracta d'un estafador penedit que es converteix en metge, de quina manera es converteix?
Ara, si t'explico, no faré un spoiler. Ah.
No, dic que no s'hagués penedit.
El títol és graciós, no? El doctor de la felicitat. És un doctor que enganya.
Es consciència de que ha de fer una altra cosa, però clar, ell mateix ha dit, l'explica l'argument, que busca la manera de fer creure a la població que està malalta quan està sana, per tant, no sé si es pot dir que continua sent tan...
Sí.
El diari El Mundo, el doctor de la felicidad, el puntua només amb un 2 sobre 5, o sigui, una puntuació
sí,
bastant pobra.
Menys,
Francisco Marinero, en aquest cas, diu: una amable comèdia costumbrista, los paisajes y la reconstrucción de la época ofrecen imágenes placenteras y algunas situaciones divertidas.
Sí, està bé.
Doncs anem, Carme, l'última també pel·lícula estrena a Barcelona.
No, fa que ens queda una.
Sí, l'última.
Sí, ens queda una.
Cares y lugares.
Sí, Cares y lugares, endavant.
No he olvidado las imágenes de tus películas. El rostro de Cleo.
Me encantó ver desde el tren los ojos que pegaste en los depósitos. Lo raro es que no nos hayamos conocido antes. Lo gracioso es que haremos una película juntos.
Sí, ese es el punto de partida.
¿Pero qué vamos a hacer?
Vamos a crear imágenes juntos, pero de forma diferente. Este es el camión con el que recorro el mundo. La gente entra por detrás, como en un fotomatón, y la foto sale al cabo de 5 segundos por el lateral.
Pel·lícula Cares i Lugares, col·laboració entre la veterana directora Agnès Varda i l'artista gràfic urbà i fotògraf J.R., un jove francès conegut per les seves obres urbanes.
És un documental, i voldria dir...
No t'ho volia preguntar, eh?
És un documental molt original, i voldria comentar que l'Agnès Varda, que va ser una de les pioneres de la Nouvelle Vague, va fer pel·lícules als anys 60, en aquell moment, quan va fer la pel·lícula, tenia 88 anys, ara en té 90, i va agafar una furgoneta i se'n va anar amb el fotògraf a fer una mena d'estudi antropològic de la gent que trobava, i feia fotografies enormes com murals per penjar. I aleshores això li dona a la pel·lícula un valor antropològic que realment està present als darrers documentals de l'Agnès Varda, que va fer una pel·lícula que es deia L'espigador i les espigadores, que era una pel·lícula molt important sobre el desperdici de la societat de consum que tenim en aquest moment. És a dir, per exemple, en aquella pel·lícula, no sé si sabeu que quan es recolecten les patates, si no tenen un tamany determinat, es llencen. Es llencen les patates perquè resulta que hi ha un tamany estàndard que en els supermercats són els que accepten. Llavors, hi ha una sèrie de gent que viu d'això. Hi ha una sèrie de gent que se'n va a un camp de patates i agafa totes les patates que s'han llençat i llavors crea un mercat paral·lel. Perquè, clar, en definitiva, tu tampoc vols una patata d'un tamany determinat. Pots una patata més petita, oi?
No passa res.
Però això passa amb totes les coses. I l'Agnès Varda, que és una de sempre inquieta, ja et dic, té 90 anys en aquest moment, i jo espero que faci i continuï fent cinema.
Mm-hmm. I quin és el recorregut que fan?
Per França. Pas França, pas pobles.
Només França.
Pas pobles de França, sí. Ella, sí, ella és francesa 100%. És una dona que va tenir una pel·lícula que es deia Cleo de 5 a 7, que va ser un experiment cinematogràfic, això estic parlant de l'any, no sé, 60 i tants, en què el temps de la pel·lícula corresponia al temps real. Es deia, si es deia Cleo de 5 a 7, volia dir que la Cleo, que era la protagonista, vivia una història només de 5 a 7. I la pel·lícula durava un parell d'hores perquè es deia, era temps real. És una dona que sempre ha estat experimentant coses. És una de les supervivents de la nova onada francesa.
Molt bé, doncs avui a falta de pel·lícules que s'estrenin a Sant Cugat, a excepció de Han Solo, doncs ens hem anat fins a la cartellera de Barcelona i com veieu doncs, teniu per triar i remenar, a més d'aquestes que hem comentat, moltes altres, però aquestes amb el comentari del nostre Àngel Comas. Àngel, fins la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, Àlex.